Balears prorroga els pressupostos davant la falta de suport de vots. Bon vespre, són les 7.
IB3 Ràdio. Informatiu vespre. Aina Sureda.
El Parlament ha tombat amb 26 vots a favor i 32 en contra el sostre de despesa. És el pas previ i obligatori per aprovar els pressupostos. D'aquesta manera obliga l'executiu de Marga Proens a prorrogar els comptes d'enguany, un fet que ha evidenciat de nou a la Cambra Autonòmica la manca d'acord entre el PP, que governa en minoria, i Vots, soci, que va permetre la investidura de Proens i l'aprovació dels dos pressupostos anteriors. Durant el debat, el conseller d'Economia, Antoni Costa, ha acusat el PSIP i Vots, partits en qui havia negociat el sostre de despesa, de respondre a les ordres de les direccions estatals.
Pedro Sánchez i Santiago Abascal prefereixen que les Illes Balears no tinguin pressupost que permetre que aquest govern faci la seva feina.
Tot d'una, escoltant la resta de protagonistes en una sessió de retrets mutus, el sostre de despesa marca l'actualitat d'aquest dimarts, dia 2 de desembre, en què Hisenda ha ajornat un any l'entrada en vigor de Verifactu, el nou sistema de factures per a empreses i autònoms que pot arribar a costar entre 500 i 4.000 euros anuals, segons el president de la Unió d'Associacions de Treballadors d'Autònoms de les Balears, Jeroni Valcaneres. Un programa que obliga a emetre les factures en temps real, un fet que implica molta més càrrega burocràtica per a empreses i professionals amb recursos limitats.
Pensam que és un sistema que ja ha duit problemes des del primer moment en què se va voler intentar, perquè realment és molt complicat i molt difícil, sobretot per als més petits, adaptar-se i fer aquesta despesa que suposa complir amb aquesta normativa.
Comissions Obreres se suma a l'acord per apujar els salaris dels funcionaris un 11% en els pròxims 4 anys. Avui el Consell de Ministres ha aprovat la pujada d'enguany, que serà del 2,5%. La mesura beneficiarà 100.000 treballadors públics a les Balears i inclou l'increment del plus d'insularitat, que equipararà el de les Canàries. I prop de 200 persones s'han concentrat al Col·legi Infantil de Sant Francesc de Sis d'Espitleria, Palma, en suport a la víctima de l'atac masclista de Costitx, que és docent del Centre Maria Eugènia Kegles.
Els fets varen passar diumenge i es troba fora de perill. Durant l'acte, en què han participat familiars i mestres del centre educatiu, s'ha llegit un manifest. Catiana és docent al centre.
Sí que tenia un coneixement de que tenia aquest allotjament d'ella i bé, totes les denúncies que hi havia posada. Nosaltres estàvem aquí totalment... Ho sabíem totes les companyes.
I ascendeixen a nou els casos dels senglars contaminats de pesta porcina africana, tots en la zona infectada de Barcelona.
El Ministeri d'Agricultura confirma que 7 animals han estat trobats morts molt a prop dels dos primers positius a Cerdanyola del Vallès. A les Balears, la Conselleria d'Agricultura fa una crida a la tranquil·litat, pendents de la informació que demà els pugui donar les autoritats catalanes i el Ministeri d'Agricultura en el sistema d'alerta sanitària veterinària per saber si s'han de actualitzar les mesures.
I el candidat presidencial Rafael Belaunde sobreviu a un atemptat després de ser tirotejat al seu cotxe al Perú. I els esports, avui jornada futbolística d'alt nivell. Joan Gabriel Bausà, bon vespre.
Molt bon vespre. Per una banda, Catacoll i Mariona Calentei volen revalidar el títol de la Lliga de les Nacions amb la selecció espanyola. Des de les 6:30 al capvespre juguen a l'estadi Metropolitano contra Alemanya. Ara mateix, minut 32 d'aquesta primera part, empat a 0 en el marcador. I per altra banda, el Real Mallorca cerca un bitllet per als 16 de final de la Copa del Rei al camp del Numancia. El Mallorca visita los Pajaritos a Sòria en el partit corresponent a la segona ronda de la Copa del Rei, un partit que ha començat a les 7 del capvespre, 0-0 en el marcador. I avui, a més de la Copa, hi ha jornada de Lliga a les 9 del vespre. Barça i Atleti de Madrid s'enfrontaran al Camp Nou en un partit avançat de la jornada número 19.
L'Agència Estatal de Meteorologia ha activat l'avís groc per dijous a les Pitiuses per fort vents i ratxes que poden arribar als 60 i 70 km per hora. Sapiguen, però, demà quin temps ens espera. Dani Capó, bon vespre.
Bon vespre. I demà ens arriba un front fred, un front que pot provocar un cel variable. Tindrem estones de sol, però també se reactivaran algunes ruixades, uns ruixats que poden afectar sobretot a la meitat nord de l'arxipèlag. No esperam un dia plujós, però sí que esperam moments en què aquests ruixats puguin aparèixer i vendrien, de fet, acompanyats de calabruix, probablement en qualsevol moment del dia. Les temperatures seran més baixes a totes les illes. Avui hem arribat a fregar els 20 graus a Eivissa. Demà quedarem clarament per davall d'aquest registre i el vent també començarà a ser més protagonista, bufarà de mestral i de tramuntana, ho farà moderat, a poc també anirà alterant la mà i, com comentaves, serà dijous en què aquest vent pot arribar a bufar amb una miqueta més intensitat, principalment a les Pitiuses.
Gràcies, Dani, i en Cultura, com sempre, enfilarem la recta final d'un informatiu que és possible avui gràcies a la feina de Toni Cardell, al control tècnic.
IB3 Ràdio, serveis informatius.
A punt d'arribar a les 7 i 6 minuts. El govern haurà de prorrogar els pressupostos per l'any que ve. La majoria del Parlament ha tombat avui hora baixa el sostre de despesa necessari per poder elaborar uns comptes nous. El vicepresident econòmic, Antoni Costa, assenyala directament els que considera responsables.
Pedro Sánchez i Santiago Abascal prefereixen que les Illes Balears no tinguin pressupost que permetre que aquest govern faci la seva feina.
Tant el PSIP com Vots li han tornat al revés. Les dues formacions se senten estafades en el transcurs de les negociacions parlamentàries per arribar a un acord. De fet, coincideixen amb la resta de partit de l'oposició en assegurar que en cap moment el govern de Proens volia un pressupostos nous pel 2026.
No hi ha hagut sorpreses. El PP s'ha quedat sol votant a favor del sostre de despesa per l'any que ve de més de 6.900 milions d'euros. No ha estat un debat de guant blanc, tot i que Toni Costa deia que estava disposat a negociar fins al darrer minut. N'ha tingut per tothom, però sobretot pels seus socis prioritaris, Vots, els que acusa d'estar al dictat de Madrid.
Una estratègia de no a tots i cadascun dels pressupostos que presenten els governs en minoria del Partit Popular a les diverses comunitats autònomes. A dia d'avui, ni una sola comunitat autònoma que governi en minoria té pressupost. A totes, Vox Nacional ha votat en contra. I Vox Balears no ha pintat res, perdona que ho digui així directament, a la negociació.
La resposta de la portaveu de Vots, Manuela Cañadas, ha estat automàtica. S'han acabat els acords amb el PP.
Nos ha subestimado, señor Costa. Quizás algunos seamos nuevos en el juego de esta cámara, pero de tontos no tenemos un pelo. Y precisamente por eso, hoy podemos afirmar que no vamos a entrar más en su juego de trampas ni vamos a permitir que utilicen nuestro grupo parlamentario como coartada de su mala gestión o sus directrices venidas de la calle Génova.
Costa ha insistit constantment que tant els de Cañadas com els socialistes són titelles del quartet general dels seus partits.
El Partit Socialista defensa els interessos de Ferraz i la Moncloa i Vox Balears fa el que li ordenen des de l'esquerra i bambú de Madrid. Sense ni tan sols valorar el plantejament de sostre de despesa del 2026 que fem des del govern en minoria del Partit Popular de les Illes Balears.
El negociador del PSOE, en aquest cas en Iago Negueruela, l'ha desmentit.
No llamé a Ferraz para pedir cuáles son esas propuestas que nos tenía que dar Ferraz para negociar con usted. No, cogí y dije, ¿qué propuestas podemos hacer para que el PP quiera negociar realmente? No se me ocurrió hacer esa llamada telefónica. Dije, bueno, voy a hacer otra cosa. Voy a escuchar a la presidenta del gobierno. Y dije, hombre, pues escuchando a la presidenta del gobierno hay políticas económicas que podríamos aprobar. A su presidenta del gobierno, a la que no está. Y la propuesta de ITS y la propuesta de Rentacar.
La presidenta Marga Proens ha escrit a les xarxes el que ha dit en el ple del portaveu popular Sebastià Sagreres. La pinça PSOE-Vots no és contra el PP, és contra els ciutadans de les Balears.
Jo crec que no se pot dir que ni PSOE ni Vots, malament el govern perdi una votació, avui s'enduguin una victòria. Avui no feis un ou de d'or vermells, perquè amb aquesta pinça no perjudicau en el Partit Popular. Amb aquesta pinça en el qui perjudicau és en els ciutadans de les Illes Balears.
Just abans d'aquestes paraules s'ha produït una de les anècdotes del dia que ha duit a Sagreres a demanar empara a la cambra.
Crec que seria necessari intervenir. Bé, Senyora Cañada, jo ja vaig dir fa 15 dies que mos havíem avisat a les seves intervencions que vostè l'havien d'estimar o no, per així com és, i vostè és així d'aquesta manera.
No ha estat l'únic moment protagonitzat per Cañadas.
Senyor Costa.
Ha començat morta de rialles i en cert sarcasme.
El cinismo y la ironía con la que usted ha salido aquí, con esta cara que Dios le ha dado. A mí también me gusta mucho, que nos tomemos esto al cachondeo, que usted se lo toma.
I és que tota l'oposició ha insistit en que en cap moment Toni Costa ha volgut aprovar aquest sostre de despesa. L'ecosobiranista Lluís Apesteguia li ha tirat aquest envit.
Si ara jo me planto aquí i li dic que els quatre diputats de Més per Mallorca votarem a favor del sostre de despesa, a vostè li pega un parraque que no hi ha qui l'aixequi de la seva cadira.
I el líder de Més per Menorca, Josep Castells, li ha donat aquest consell.
El president, quan va fer l'ordre del dia, en aquest punt, en lloc d'haver-li posat debat i aprovació, si escau, del sostre de despesa, li hauria d'haver posat debat i rebuig, si escau, del sostre de despesa. Perquè és evident que, per tal com vostè ha conduït totes aquestes negociacions, és l'objectiu que estava buscant.
Tot i la derrota parlamentària, el govern es mostra tranquil perquè assegura que pot seguir governant prorrogant els pressupostos d'enguany. I, de tota manera, l'executiu i el partit que li dona suport, el PP, no descarten seguir oferint a vots la possibilitat d'arribar a un acord més en banc, com ha passat aquest 2025, que s'han aprovat els pressupostos en ple estiu.
I quant a la política estatal, el president del govern central, Pedro Sánchez, assumeix els incompliments en Junts i anuncia mesures per intentar reprendre la seva relació. Un gir de 180 graus, diu Junts que veu el decret poc creïble.
En una entrevista avui a Televisió Espanyola ha reconegut que és un pas més per reconstruir els ponts trencats en Junts, després de reconèixer que el govern estatal no havia complit tot el que s'havia pactat amb ells.
Sumo esos incumplimientos, lo estoy diciendo, y también mi voluntad de cumplir con ellos. Por eso, por ejemplo, hoy en el Consejo de Ministros vamos a aprobar un Real Decreto Ley con algunas medidas que ya nos había propuesto Junts per Catalunya hace meses.
Sánchez fins i tot no descarta una reunió amb Carles Puigdemont per intentar normalitzar les relacions amb Junts, ara trencades. En aquesta entrevista també ha parlat de la situació del PSOE, especialment colpejada per l'entrada a la presó de qui va ser el seu número 2, l'exministre Ábalos, a qui Sánchez es refereix així.
Una cosa es que efectivamente tuviera una confianza política en él, que la tuve, no la niego, es evidente, y otra cosa es que desde el punto de vista personal era un gran desconocido para mí. Un gran desconocido para mí. Porque conocí unas facetas de su dimensión personal que fueron muy desconocidas para mí.
El líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, ha acusat el president d'hipòcrita i ha afirmat que tot el que Sánchez ha negat sobre corrupció s'acaba convertint en veritat judicial.
Bueno, de momento todo lo que ha negado Sánchez se ha convertido en una verdad judicial. Si hoy lo ha vuelto a negar, es probable que se convierta en verdad judicial lo que Sánchez esté negando en este momento en televisión. En fin, nos ha acostumbrado a tener el presidente menos creíble de la democracia y a tener el presidente más rodeado de corrupción de nuestros 48 años de democracia.
A l'entrevista, Sánchez ha anunciat que Hisenda ajorna un any l'entrada en vigor de Verifacto. Així s'ha aprovat avui mateix dins un reial decret al Consell de Ministres. Es tracta del sistema de facturació que havia generat moltes protestes, especialment dels autònoms i les pimes. Aquest programa els obliga a emetre les factures en temps real, un fet que implica molta més càrrega burocràtica per a empreses i professionals amb recursos limitats.
El president de la Unió d'Associacions de Treballadors Autònoms de les Balears, en Jeroni Balcaneres, assegura que la implantació d'aquest sistema requereix una inversió de com a mínim 500 euros anuals per un programa bàsic i que pot arribar als 4.000 euros en programes més complexos.
Pensam que és un sistema que ja ha duit problemes des del primer moment en què se va voler implantar, perquè realment és molt complicat i molt difícil, sobretot per als més petits, adaptar-se i fer aquesta despesa que suposa complir amb aquesta normativa.
Jordi Mora, de Piment, considera que l'ajornament és una decisió encertada, tot i que explica que molts empresaris i autònoms ja han adaptat els seus programes de facturació.
Verifacto arribarà És a dir, per tant, hi haurà un major control d'Hisenda en totes les transaccions econòmiques, totes les factures s'hauran de fer a través d'aquest sistema i segurament una part dels doblers que hi ha amb ell, que estan circulant, quan s'implementi de forma definitiva el Verifactu, una part molt important desapareixerà.
Verifactu estableix que els sistemes informàtics de facturació han de generar un registre que no es pot modificar ni esborrar i que ha d'estar accessible per l'agència tributària, ja sigui remetent la informació directament o mantenint-la emmagatzemada en condicions de seguretat.
I encara en plana laboral, Comissions Obreres se suma l'acord per a pujar els salaris dels funcionaris un 11% en els propers 4 anys. Avui el Consell de Ministres ha aprovat la pujada d'enguany, que serà del 2,5%. La mesura beneficiarà en total 3 milions de treballadors públics a l'Estat i inclou l'increment del plus d'insularitat per les Balears.
El pròxim 1 de gener la pujada del sou públic s'actualitzarà amb un 1,5% més. La millora inclou l'increment de complement d'insularitat per les illes, que s'equiparen a les Canàries. A Mallorca es passarà d'una forquilla d'entre 47 i 110 euros al mes a 206, és una pujada d'entre 96 i 159 euros mensuals. A Menorca i a les Pitiüses s'avançarà dels 65 i 122 euros actuals als 410, és a dir, entre 288 euros i 345 euros més. El secretari general de Comissions Obreres, Josep Ginart, explica que, tot i les reticències inicials, finalment s'ha arribat a un acord en positiu.
Nosaltres entenem que dins el que ha estat la reivindicació de dur endavant aquest acord no ha estat perquè nosaltres no volguéssim dur-ho, sinó perquè trobàvem que s'havia d'haver començat molt tantes. En qualsevol cas, bé està el que bé acaba, i per això és que la nostra valoració és un positiu i per això ens en tenim.
Mentre el ministre de Funció Pública, Òscar López, ha defensat l'esforç de l'executiu per millorar les condicions de feina dels treballadors públics i per revertir les retallades, ha dit que l'anterior govern popular,
frente a una ola de gobiernos reaccionarios que están recortando y privatizando lo público, este gobierno, desde luego, tiene un compromiso con lo público y con la igualdad. Esto no sería posible, lo decía muy bien antes la portavoz, sin un ciclo virtuoso de la economía.
Aquest decret ara s'ha de convalidar al Congrés.
I les xifres econòmiques del dia són: per l'atur que baixa a les Balears i l'afiliació a la Seguretat Social puja. Entre novembre de l'any passat i el d'enguany, l'atur ha baixat un 3,5%. Aquest novembre hi ha més de 1.070 persones més fent feina que just ara fa un any, mentre que l'afiliació a la Seguretat Social ha augmentat un 2,8% interanual, fins a arribar als 524.000 inscrits.
Si es compara el nombre de persones aturades a les illes entre octubre i novembre, l'atur ha pujat un 9,5%. Això són més de 2.500 persones més sense feina que l'octubre. Desembre ha començat, idò, amb 30.219 persones aturades a l'arxipèlag. Tot i que són xifres positives, reflecteixen l'estacionalitat del mercat de treball. Pedro Mar és el secretari general d'UGT a les Illes Balears.
Arriba a Sivan, a l'economia balear. Això és un atur estructural que afecta sobretot a les dones, a les majors de 50 anys, a les joves, a les immigrants. Però si no posen un topall, un límit en el preu de l'habitatge, ja sigui en modalitat de lloguer o de compra, això no acabarà mai.
Tot i l'estacionalitat, els 300.000 aturats d'aquest novembre és la xifra més baixa de 2006 ençà. Per part de Comissions Obreres, ho atribueixen en part a la reforma laboral que redueix la temporalitat. Maria Àngels Aguiló reclama contractes més llargs, però també més diversificació del teixit empresarial.
Hi ha d'haver una reducció de visitants els mesos d'estiu, aquí on tot està més col·lapsat, i que se distribueixin de manera més homogènia al llarg dels anys.
La petita i mitjana empresa coincideix en la necessitat de canvis estructurals per millorar el mercat laboral. És el seu vicepresident, Miquel Àngel Salvà.
Són molt bones dades. Sí que és vera que des de PIME sempre tenim unes reivindicacions. Tenim mancança de mà d'obra i va relacionat amb mancança d'habitatge. També és vera que ens fa falta mà d'obra qualificada, o més qualificada, per dir-ho d'alguna manera. Això també se fa a base de formació. I el darrer tema que també sempre tenim és la diversificació de negocis.
La consellera de Treball, Catalina Cabré, va una mica més enllà i confia que les contractacions vinculades a l'època nadalenca serveixin per a tenir bones xifres d'atur també al desembre.
Confiem en que ara, aquest mes ja de desembre, es comporti com el mes, com l'any passat, en la campanya de compres que aviat ja s'inicia i, per tant, tornem a aprofundir amb aquest allargament de temporada i amb aquestes campanyes que fan que Balears ja creï ocupació i disminueixi l'atur pràcticament durant tot l'any.
I no deixant les xifres, perquè la població de les Balears no toca sostre, segons les dades del cens publicades per l'Institut Nacional d'Estadística, ara mateix hi ha gairebé 1.250.000 empadronats a la comunitat, és un 1,5% més en un any.
A Eivissa l'increment poblacional és de un 2,6%, mentre que Menorca i Formentera és de prop de l'1,8% i a Mallorca de l'1,4%. Més dades que s'extreuen d'aquest cens de 2025. Prop d'un 30% dels residents a les Balears han nascut fora de l'estat espanyol i per país d'origen, després dels espanyols, els més nombrosos són els colombians i els argentins, seguits dels marroquins. El cens també permet constatar que no només som cada vegada més residents a l'arxipèlag, sinó que també s'aprecia el progressiu envelliment de la població. Així, hi ha moltes més persones amb edat d'estar jubilades que menors d'edat.
Escoltau l'informatiu vespre. IB3 Ràdio.
Unes 200 persones s'han concentrat a les portes del Centre d'Educació Infantil Sant Francesc d'Assís d'Espitleria Palma com a mostra de suport a la mestra que diumenge va patir un intent d'assassinat masclista a costitge a mans de la seva exparella, que es va votar un ordre d'allunyament. A seguir d'aquesta concentració, Espitleria, Toni Sastre. Toni, bon vespre.
Bon vespre, ha estat un acte emotiu, ple d'abraçades, on hi han participat molt dels infants que la víctima va tenir com alumnes, també famílies, veïnats de la zona i les seves companyes de feina. Són alguns dels assistents.
Mi nieta y mis nietos la tuvieron, estuvieron 2 años aquí y la conocía. Muy buena chica, no merece nadie esto, pero ella tampoco.
Si la coneixíem, tenim a Toni que tenen 13 anys i varen fer els 3 anys aquí de formació i tenia molt bon record d'ella. Era una persona encantadora i no entenem el que ha passat, no ho entenem. I venim a donar un pot de suport a la família.
Hem vingut per donar suport, sense cap dubte, per estar junt amb la gent que pateix i per demostrar que totes les víctimes de la violència mai estaran totes soles, si de nosaltres depèn.
La directora del centre, Katiana Rom, que és companya i amiga de la víctima, ha estat l'encarregada de llegir el manifest i no ha pogut evitar emocionar-se al recordar la docent, que assegura que ella sempre ha dit que el centre és el lloc on s'hi sent segura. També explica que coneixien que la víctima tenia un ordre d'allunyament de l'agressor.
Sí que tenia un coneixement de que tenia aquest allunyament d'ella i bé, totes les denúncies que hi havia posada. Nosaltres estàvem aquí totalment, ho sabíem totes les companyes.
A l'acte també hi ha participat la vicepresidenta del govern, Antònia Maria Estarelles, la directora de l'IBEDONA, Cati Salom, i el bala d'Alaró, Llorenç Perelló.
Al matí han estat una 50 les persones que s'han concentrat en aquest cas al Consell de Mallorca per condemnar l'intent d'assassinat masclista. La institució insular s'ha afegit així als actes de rebuig celebrats a Costitx i Alaró, d'on és la víctima. I Mahó crearà una plaça de tècnic d'igualtat amb l'objectiu de promoure la sensibilització i el desenvolupament d'estratègies polítiques per erradicar la discriminació de gènere a l'àmbit local. El consistori ja disposa d'aquesta figura gràcies a les subvencions de l'IBEDONA. A partir de l'any que ve, però, s'incorporarà aquest personal als pressupostos municipals. Blai Berbé.
És una de les mesures previstes en el tercer pla d'igualtat aprovat per l'Ajuntament. És un instrument que té com a objectiu reduir les desigualtats i millorar la qualitat de vida de les dones, així com consolidar la ciutat com un espai més just i igualitari. Aquest tercer pla, que s'allarga fins al 2028, aposta per integrar de manera transversal la perspectiva de gènere en totes les polítiques públiques. A més, incorpora una mirada interseccional per visibilitzar les desigualtats que afecten especialment les dones migrades amb discapacitat d'orígens diversos, de classe baixa o d'entorns rurals. Héctor Pons és el batle de Mahó.
Sobretot l'important d'aquest pla és que té en compte la implicació
de tot el conjunt de la societat, de la participació de les entitats, de la participació de tots els homes i dones, els maonesos i maoneses, per avançar en l'erradicació de les desigualtats que sabem que estan instaurades moltes vegades de forma inconscient dins la nostra societat.
El pla inclou 12 objectius específics i més de 50 accions concretes, algunes de les quals ja s'estan aplicant.
I la Guàrdia Civil investiga per homicidi imprudent el conductor implicat en l'accident mortal d'aquest cap de setmana a Menorca. Tres vehicles s'hi varen veure involucrats i una dona va morir. L'home té antecedents i roman ingressat a Son Espases. Cristina Tomàs.
Així ho ha confirmat la Guàrdia Civil. El conductor que presumptament va provocar l'accident se l'investiga per homicidi imprudent. Els agents treballen en aquests moments amb l'hipòtesi que podria haver-hi hagut conducció temerària arran dels testimonis que van presenciar els fets. La seva companya, que viatjava de copilot, va morir en l'acte. El conductor, de nacionalitat espanyola i que té antecedents, continua ingressat a Son Espases, on evoluciona favorablement mentre avança la investigació. Se li van practicar proves de sang a l'hospital per determinar si havia consumit alguna substància, tot i que els resultats encara no han transcendit. De moment, com dèiem, continua estable a l'hospital i serà traslladat a planta.
I ha quedat desarticulada una organització criminal dedicada al tràfic de drogues a gran escala a les Balears. En el marc d'aquesta operació, anomenada Operació Chanquete, la Policia Nacional ha detingut un total de 17 persones. Les darreres detencions es varen dur a terme la setmana passada.
En dos mesos d'investigació, els agents han fet 8 escorcolls i han confiscat vehicles d'alta gamma per valor de 500.000 euros. També diverses quantitats de cocaïna, marihuana, haixix, pastilles per a la disfunció erèctil i 100.000 euros en efectiu. La banda criminal també disposava d'una retroexcavadora i un camió per muntar punts de venda, moure terra per modificar camins i col·locar barreres per impedir l'actuació de la policia.
I en plana de tribunals... Ha quedat vist per a sentència el judici a l'audiència contra un home per violar la filla petita d'uns amics.
Està acusat del delicte sexual continuat amb agreujant d'accés carnal per violar una menor de 7 anys. El Ministeri Fiscal i l'acusació particular demanen 12 anys de presó i 30.000 euros en concepte de responsabilitat civil.
Les ONG reclamen protocols clars i una bona coordinació amb les forces policials i els serveis socials per protegir la infància dels casos d'abús sexual als entorns turístics. És una de les conclusions que s'ha exposat durant el tercer Fòrum Internacional sobre Turisme i Infància, en què també s'ha parlat de la importància de formar les plantilles del sector hoteler i d'oci per detectar casos d'abusos. Carme Moreno.
La secretària d'Estat de Turisme, Rosario Sánchez, ha explicat que les bones pràctiques al sector de l'oci i hoteler és una de les mesures aprovades en el Pacte d'Estat contra la Violència de Gènere de l'any 2025.
Se han incluido medidas para establecer una colaboración entre las administraciones competentes y el sector turístico, hotelero y de ocio para la implantación de buenas prácticas y para favorecer la formación de plantillas de trabajadores y trabajadoras que ayuda a detectar y actuar ante casos de explotación sexual en este ámbito.
Patricia Moliner, de la Fundació Rana, ha dit que l'abús sexual a la infància s'ha de mirar de cara i s'ha de treballar de manera coordinada.
Requiere coordinación, servicios sociales, fuerzas de seguridad, entidades especializadas, empresas turísticas, ayuntamientos y ciudadanos. Solo trabajando juntos podemos detectar, actuar y proteger de manera segura. Hablar de este tema en el ámbito del turismo no es estigmatizar el sector, es fortalecer. Los destinos turísticos que apuestan por la protección de la infancia no solo garantizan derechos fundamentales, sino que también mejoran su reputación.
La directora de Responsabilitat Social i Sostenibilitat de Riu Hotels, Catalina Alemanya, ha assegurat que és important empoderar els treballadors del sector turístic per combatre l'abús sexual a la infància.
Es algo muy importante que es empoderar a las personas que trabajan en el sector y que se enfrentan a diario con este tipo de problemáticas o este tipo de situaciones. Es muy importante que sepan qué tienen que hacer, cómo actuar y sobre todo que sus decisiones estén refrendadas por la alta dirección de la compañía.
En el fòrum també s'ha destacat que l'abús sexual infantil no és una problemàtica marginal, sinó que forma part d'un seguit de vulneracions de drets que s'entrellacen en la pobresa, la discriminació, la precarietat i la manca de prevenció. El fet que es tracti moltes vegades de casos invisibles agreuja encara més la problemàtica.
I el Consell Infantil de Ciutadella ha impulsat una campanya per conscienciar sobre els drets digitals dels infants. Inclou un manifest, un vídeo i material divulgatiu destinat a infants, joves i famílies del municipi.
L'objectiu és promoure la consciència col·lectiva sobre els drets digitals dels infants i les necessitats d'un entorn digital segur i supervisat. Fan una crida al món adult perquè protegeixi i acompanyi els menors davant els riscos d'internet i de les xarxes no supervisades.
Escoltau l'informatiu vespre. IB3 Ràdio.
Són les 7:30, les Balears prorroguen els pressupostos davant la falta de suport de vots. El Parlament ha tombat per 25 vots a favor i 32 en contra. El sostre de despesa és la passa prèvia i obligatòria per aprovar els comptes de la comunitat.
Durant el ple s'ha evidenciat la manca d'acord entre el PP, que governa en minoria, i Vots, soci, que va permetre la investidura de Proens i l'aprovació dels dos anteriors pressupostos. El conseller d'Economia, Antoni Costa, ha acusat el PSC i Vots, partits en qui havia negociat el sostre de despesa, de respondre a les ordres de les direccions estatals.
Benvingudes.
Pedro Sánchez i Santiago Abascal prefereixen que les Illes Balears no tinguin pressupost que permetre que aquest govern faci la seva feina.
I Hisenda ha ajornat un any l'entrada en vigor de Verifacto, el nou sistema de factures per a empreses i autònoms que obliga a emetre les factures en temps real.
I que, segons els càlculs de la Unió d'Associacions de Treballadors Autònoms de les Balears, pot arribar a costar entre 500 i 4.000 euros anuals. Ho explica el seu president, Jeroni Balcaneres.
Pensam que és un sistema que ja ha dut problemes des del primer moment en què se va voler intentar, perquè realment és molt complicat i molt difícil, sobretot per als més petits, adaptar-se i fer aquesta despesa que suposa complir amb aquesta normativa.
Un programa que implica molta més càrrega burocràtica per a empreses i professionals en recursos limitats. La petita i mitjana empresa celebra l'ajornament, tot i que reconeix que molts empresaris ja els tenien instal·lats.
Comissions Obreres se suma a l'acord per apujar els salaris dels funcionaris un 11% en els pròxims 4 anys.
Avui el Consell de Ministres ha aprovat la pujada d'enguany, que serà del 2,5%. La mesura beneficiarà 100.000 treballadors públics a les Balears i inclou l'increment del plus d'insularitat, que s'equipara al de Canàries.
Comissions Obreres era l'únic sindicat que faltava per adherir-se després que l'haguessin signat UGT i el CESIF. I prop de 200 persones s'han concentrat al Col·legi d'Infantil de Sant Francesc de Sis d'Espitleria Palma en suport a la víctima de l'atac masclista de Costitx, que és docent del centre.
Els fets varen passar diumenge i es troba fora de perill. Durant l'acte, en què han participat familiars i mestres del centre educatiu, com a Catiana, s'ha llegit un manifest amb aquest final tan emotiu.
Y la esperamos con los brazos abiertos y es el sitio donde ella siempre ha dicho que se siente segura. Muchas gracias.
L'agressor va infringir un ordre d'allunyament que tenia en vigor.
I ascendeix a 9 els casos de senglars contagiat de pesta porcina africana, tots en la zona infectada de Barcelona.
A les Balears, la Conselleria d'Agricultura fa una crida a la tranquil·litat, pendents de la informació que demà els puguin donar les autoritats catalanes i el Ministeri d'Agricultura en el sistema d'alerta sanitària veterinària per saber si s'han d'actualitzar les mesures de contenció. Els ramaders en reconeixen que estan preocupats. És el veterinari especialista en ramaderia Tolo Palou.
La solució ara mateix és tenir un aïllament perquè no hi hagi contacte i transmissió tant ni de productes, ni de petjades, ni de restos d'un virus i arrossegar-lo tu amb les teves petjades, amb el teu cotxe, amb el que sigui. Senzillament una mica de prudència i no entrar dins aquestes zones afectades.
A la següent mitja hora de l'informatiu us ampliarem aquesta informació. Passen 3 minuts de les 7:30, moment pels esports.
Informatiu vespre. Esports. Juan Gabriel Bauzà.
Esports que també són avui a freqüència modulada, perquè avui, Joan Gabriel, és una jornada futbolística d'alt nivell.
Així és, Cata Coll i Mariona Caldentei volen revalidar el títol de la Lliga de les Nacions amb la selecció espanyola. Des de les 6:30 del capvespre juguen a l'Estadi Metropolitano contra Alemanya. Ara mateix ens trobam en el temps de descans, empat a 0 en el marcador entre Espanya i Alemanya. És a punt ja de començar la segona part. Han sortit les futbolistes damunt el terreny de joc i començarà d'aquí uns moments, ho fa ara mateix el Metropolitano, la segona part. Per tant, recordam el resultat: Espanya 0, Alemanya 0. I per altra banda, el Real Mallorca cerca un bitllet per als 16ens de final de la Copa del Rei al camp del Numancia. S'està disputant la primera part. El conjunt vermell, que té l'eliminatòria molt favorable perquè guanya el Real Mallorca davant el Numancia per 0-2. Javi Llebrés i Abdon Prats han marcat pel conjunt mallorquinista. Més coses, l'Atleti Balears jugarà dijous el seu partit de Copa. A les 7 del capvespre rebrà l'Espanyol, 6è de primera a l'Estadi Balear. El duel serà especial per a Jofre Xerta, que es retrobarà amb l'entrenador perico Manolo González, en qui va coincidir a la penya esportiva. Tot i això, Xerta només pensa en passar l'eliminatòria.
Primera divisió, molta il·lusió, confiats i amb nosaltres i anant a per totes. Òbviament amb Manolo i amb Gerard Garrido, pues, un moment especial, però bueno, jo vull guanyar-lo sí o sí. I, òbviament, confiem tot l'equip. Sabem que som molt bon equip, que si fem les coses bé li podem fer les coses difícils a tothom i, exacte, venim amb 3 setmanes seguides guanyant, així que un impuls més.
Pel que fa a la Lliga, i vespre es va tancar la jornada 14 amb l'empat a 1 entre Rayo Vallecano i València. El Mallorca 16 a la classificació amb 13 punts, només un per damunt del descens. I avui, a les 9 del vespre, el Barça i l'Atlètic de Madrid s'enfrontaran al Camp Nou en un partit avançat de la jornada de 9. Més coses en voleibol. La Barca Menorca disputarà demà el partit de tornada de la primera ronda de la CEP Volley Cup. Les menorquines volen continuar a la competició europea i cercaran demà a les 8 del capvespre remuntar l'eliminatòria contra l'equip turc de l'Istanbul en el pavelló municipal de Ciutadella, que recordem és un dels favorits de la competició. Tot i caure per 3-16-1 al partit d'anada, la jugadora de la Barca Menorca, Alba Carmona, diu que tenen moltes possibilitats de remuntar. L'escoltem.
Però nos vimos con bastantes posibilidades al estar allí jugando y a pesar de que perdimos, mostramos un nivel de juego muy alto. Así que mañana afrontamos el partido con bastante ilusión y sobre todo con posibilidad porque nos vemos con bastantes posibilidades de conseguir la victoria.
I aquest cada setmana torna la primera FEP i ho farà en cares noves. Una d'elles serà la d'Ignacio Rosa, que s'estrenarà amb l'Estia Menorca. És un ala pivot de 2'07 procedent del Guipúscoa i que arriba per substituir el lesionat Finn Scott. Rosa, en passat a la Lliga CB i que ha firmat un contracte temporal, debutarà dissabte 20 UFA contra el Zamora. Espera poder convèncer el club i quedar tota la temporada.
Hablé con Zamo, ¿no? Estaban en una situación que necesitaban una persona que cubriese esa posición, que viniese a ayudar al equipo, y creo que bueno, pues encajo bastante bien en la forma de jugar y en la idea que tiene Zamo. Me siento ilusionado, ¿no? Como siempre, cada oportunidad es un nuevo reto, es una nueva forma de afrontar las cosas y dar un paso adelante y pues poder volver a mi juego normal.
I de molt pendents en aquesta hora del futbol, partits que podeu escoltar per l'FM i també per l'aplicació d'IB3. D'aquesta final de la Lliga de les Nacions s'està disputant la segona part, ara mateix minut 48 de partit, Espanya 0, Alemanya 0, i també el partit del Real Mallorca contra el Numancia guanya el conjunt vermell per 0-2 en gols de Javi Llebrés i Abdon Prats.
Gràcies, Joan Gabriel Boussà, amb aquests resultats. Actualitzats, 12 minuts per arribar a les 8.
One, two, three, four. Ja som aquí, ja hem arribat.
Puc fer una pregunta? Sí, ets la sèrie aquella de Changuito se ha muerto?
Changuito.
Perdó,
sinó en Xanquete. Pobre Xanquete.
Està bé.
I Juanjo.
No, jo m'havíem cap.
Ara, sí,
ara
sí,
tenim el que no és tan dàtil.
Ah, ah no. Igual que el meu cap. El meu cap també se n'ho mira dàtil.
Que m'estàs contant?
Sí, 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 que fort. Bueno. S'ha morit també.
Oh, no, el meu és viu.
M'ha intentat espirar.
De dilluns a divendres a les 8 del vespre, Xiu Xiu, amb Inés Mateu i Xavi Oliver, a IB3 Ràdio.
Em dic Ramon Vilaseca. Porto 3 setmanes seguint la Núria. M'han pagat per vigilar-la. Tu i jo hem de parlar, ara!
Cada capítol de la radionovel·la du les 4 paraules polisèmiques de la setmana, a veure si les trobeu.
Entre avui i demà, de dilluns a divendres, a IB3 Ràdio, amb Araceli Bosch.
La reflexió, l'anàlisi i les reaccions de l'actualitat a l'informatiu vespre. IB3 Ràdio.
7 i 40 minuts ascendeixen a 9 els casos de senglars contagiats de pesta porcina africana, tots en la zona infectada de Barcelona. El Ministeri d'Agricultura confirma que 7 animals han estat trobats morts molt a prop dels 2 primers positius a Cerdanyola del Vallès.
El Laboratori Central de Veterinària a Madrid ha confirmat la presència de la malaltia en un total de 9 animals salvatges, tots en la mateixa zona, i s'han notificat a la Comissió Europea i a l'Organització Mundial de la Sanitat Animal. Els serveis veterinaris oficials de Catalunya, en col·laboració amb el Ministeri, han delimitat una zona de control i vigilància en un radi de 20 quilòmetres en tots els casos detectats.
Mentrestant, a les Balears, la Conselleria d'Agricultura fa una crida a la tranquil·litat davant el brot de pesta porcina africana detectat a la província de Barcelona. Estan pendents de la informació que els puguin donar demà les autoritats catalanes i el Ministeri d'Agricultura en el sistema d'alerta sanitària veterinària en el comitè per saber si s'han d'actualitzar les mesures.
De moment han comprovat el moviment dels porcs procedents de Catalunya de tot l'any. Així ho ha explicat el director general d'Agricultura, Fernando Fernández, en una entrevista a l'Informatiu Matí.
Para saber si teníamos algún riesgo, hemos comprobado que no, que las últimas entradas son del mes de octubre. Hay que recordar que el periodo de incubación es entre 4 y 19 días, por lo tanto, si las últimas fueron en los primeros días de octubre, pues ese periodo de incubación ya ha pasado, es decir, tranquilidad absoluta en este momento.
Les fonts de contaminació són múltiples i frenar la transmissió és complet, ja que es transmet de manera directa, però també a través d'aliments, excrements, pèl o pell contaminada. Fins i tot resisteix el procés d'elaboració d'embotits. Així que, ha explicat Fernández, quan hi ha crisis alimentàries, els preus del producte afectat solen caure. Ara bé, en aquest cas afirma no repercutirà a totes les peces.
Els ramaders de les illes mantenen la calma, però admeten que estan preocupats per l'efectivitat de les mesures de contenció.
Així ho ha reconegut el veterinari especialista en ramaderia Tolo Palou en una entrevista al programa El Dia d'aquesta casa. En tot cas, remarca que els més afectats són els ramaders de la península. Tot i això, reconeix que hauran de fer un seguiment per controlar que no hi hagi contagis, però demana als consumidors tranquil·litat. En tot, apunta a la prudència i a l'aïllament per evitar qualsevol contaminació.
La solució ara mateix tenir un aïllament perquè no hi hagi contacte i transmissió tant ni de productes, ni de petjades, ni de restos d'un virus i arrossegar-lo tu amb les teves petjades, amb el teu cotxe, amb el que sigui. Senzillament una mica de prudència i no entrar dins aquestes zones afectades.
Creu que, de moment, els preus de la carn de porc no es veuran afectats.
El ecologismo ideológico implantado.
Precisament la polèmica per la pesta porcina africana amb porcs senglars morts ha estat un dels temes centrals de la sessió de control avui al Senat.
El popular Juan Carlos García ha acusat el govern de Sánchez de fer una política poc acurada envers els animals i de descontrol a les fronteres. El ministre d'Agricultura, Luis Planas, ha respost a García que no només tenen la situació sota control, sinó que no hi ha conseqüències econòmiques negatives derivades d'aquesta crisi.
El ecologismo ideológico implantado por ustedes, donde la naturaleza se tiene que gestionar por sí sola y donde no hay el más mínimo control, lo único a la que nos conduce es a una sobrepoblación de la fauna salvaje y a la transmisión de enfermedades.
Mantener los mercados abiertos. Primero, la Unión Europea, totalmente abierta, excepto el perímetro de los 20 kilómetros determinados por la propia Unión. Segundo, hemos conseguido confirmar que el mercado chino, que es el primero fuera de la Unión Europea, permanece abierto gracias a la regionalización.
acaben les obres de la planta desnitrificadora de Malbuja a Maó i s'inicia el procés per posar-la en marxa de nou. La setmana que ve es preveu incorporar els bacteris per comprovar el correcte funcionament de la planta. Després es faran analítiques per saber que es compleixen els nivells de nitrats fixats per llei. Cristina Tomàs.
En cas que surtin bé, s'enviaran a Sanitat per sol·licitar l'aixecament de la suspensió de l'activitat de la desnitrificadora. Una vegada Sanitat també comprovi el correcte funcionament de la planta, s'autoritzarà la seva connexió a la xarxa. Recordem que Salut Pública va ordenar el tancament de la planta l'octubre de l'any passat després d'haver detectat nivells de nitrats superiors als permesos i haver constatat el mal funcionament de la instal·lació. Això implica que els ciutadans fa més d'un any que no disposen d'aigua potable al municipi. L'altra planta desnitrificadora de Maó, la de Sant Climent, té l'autorització de Salut per a la seva estrena des del juliol, però a hores d'ara encara no funciona. El consistori explica que ara s'iniciaran les tasques de neteja i desinfecció. Les darreres analítiques publicades per l'Ajuntament de Maó corresponents al mes d'octubre mostren com totes les xarxes d'abastiment d'aigua superen els nivells de nitrats permesos. L'única excepció és la xarxa de Turó, que es troba en 49,9 mil·lígrams de nitrats per litre, al límit dels 50 legalment permesos.
I botigues i bars de Ciutadella seran més inclusius aquesta campanya comercial de Nadal. L'Associació de Persones Sordes de Menorca ha fet un repartiment de làmines amb vocabulari bàsic de llengua de signes als negocis per acostar-la a la ciutadania i promoure la comunicació inclusiva.
En total, una vintena de negocis de Ciutadella s'han adherit a la campanya Comerços que inclouen T'atenem en llengua de signes. L'Associació de Persones Sordes ha repartit cartells molt visuals a botigues i bars per ajudar a aprendre unes nocions bàsiques de la llengua als dependents. Escoltem Anna Marquès, presidenta de SORME.
Són signes molt bàsics de presentacions, salutacions, de com estàs, va bé, va malament... dies de setmana, bueno, uns signes bàsics per iniciar la conversa.
Les làmines també aporten consells com mirar a la cara, vocalitzar a poc amb claretat, sense cridar o fins i tot escriure en un paper o un mòbil si es prefereix. Moltes vegades dins el món comercial es troben moltes barreres.
Perquè hi ha persones que no vocalitzen prou clar o que vocalitzen massa exageradament i a vegades no hi ha comunicació. Llavors, ajuden els gestos, ajuden també a escriure una nota a través del mòbil, per exemple.
També és una campanya per sensibilitzar els negocis. Alguns reconeixen que a vegades s'han trobat amb dificultats a l'hora de comunicar-se amb les persones sordes. Escoltem la cambrera Cristina Sandarrubia.
Yo todo lo que sea aprender me parece fantástico. Digo, y sin más, si podemos ayudar a estas personas que lo tienen más difícil, me parece bien. Yo por lo menos lo voy a intentar.
Una campanya subvencionada per l'Ajuntament de Ciutadella amb el suport de la Fundació per a Persones amb Discapacitat.
I tanca un dels darrers locals de música en directe que queda a Eivissa. L'adquisició de la sala per part d'un grup hoteler ha obligat a la família a deixar la gestió de Teatro Eivissa. Això i que la sala va quedar inundada per les pluges n'han precipitat el seu tancament. En aquest indret han crescut musicalment desenes de bandes locals. Avui recollim algunes veus de les bandes que han passat per allà. Elena Gregori.
Tristor i també ràbies lamenten a xarxes els músics eivissencs.
Que per tota la comunitat d'Eivissa és una gran pèrdua. No tenir el Teatro Eivissa. Era un lloc on realment podies trobar bona música, bon ambient, bona gent.
Sempre saps com es comença, però mai saps com acaba. I això són els jocs que tenen màgia, que cada vegada en queden menys.
Escoltàvem a Joan Barber i David Caper. No són els únics que veuen com perden un lloc de culte.
Pienso que ha sido un santuario y un lugar donde siempre nos hemos podido juntar precisamente compartir ese tipo de energías, ¿no?
Soy el músico que soy también gracias a haber tocado ahí tanto tiempo y haber aprendido con todos los músicos que han pasado por ahí.
Tot i que la sala ha tingut una vida curta, no supera la dècada, el tancament ha conmocionat el món de la música local.
Nos hemos sentido súper arropados por Juan y por todo su equipo. Y creemos que es una verdadera pena y que es una pérdida que Eivissa no se puede permitir a nivel cultural.
Ella és l'anfitrió que tota sala de concerts necessita perquè creu en sa música, té una fe total en el poder
de la música en viu i tots els que entram allí en som conscients.
La família Harmsen, gestora de la sala de concerts, havia traslladat l'essència musical del desaparegut Pereira. En aquell moment també es van veure obligats a tancar. Ara han de dir novament adeu a la música en directe.
Juanfran Pérez Llorca ha pres possessió avui del càrrec del president de la Generalitat Valenciana.
El nou cap del Consell, el primer discurs oficial, ha demanat perdó a les víctimes de la Dana i ha admès que les administracions no varen estar a l'altura del que mereix la societat el 29 d'octubre. Confia que aquest gest sigui l'inici de la reconciliació.
Correspon ja, com a president de la Generalitat i en nom de la Generalitat Valenciana, demanar el perdó. Un perdó que ha de ser l'inici d'una reconciliació entre totes les víctimes i entre totes les administracions.
És el vuitè president de la Generalitat després que dijous passat va ser elegit en el mateix hemicicle gràcies als vots del Partit Popular i de vots. A la presa de possessió hi ha assistit el secretari general del PP, Miguel Tellado.
I la jutgessa de Catarroja, València, que investiga la gestió de la Dana, ha incorporat a la causa dos vídeos de l'arribada del jets president de la Generalitat, Carlos Mazón, al CECOPI, dia 29 d'octubre a les 20 i 28 minuts.
Avui ha declarat com a testimoni un coordinador de prevenció d'emergències que ha assegurat que va ser ell qui va extreure les imatges de l'arribada de l'expresident de la Generalitat i que va decidir conservar-les més enllà del mes que s'han de mantenir per llei, per precaució i per la seva rellevància.
El ministre de Transports, Òscar Puente, ha negat avui al Senat que el govern de l'Estat tingui un deute de 800 milions d'euros en les companyies aèries en concepte del descompte de resident.
Diu Puente que ja s'han abonat a les aerolínies més de 928 milions d'enguany. El Partit Popular, però, insisteix que el descompte pot perillar. Són el senador popular Cristóbal Marqués i Puente.
No basta con decir que la deuda es cero. Necesitamos un calendario real de pagos, como denuncian las aerolíneas, porque la responsabilidad de esta situación es exclusiva del gobierno. Ministro, menos Twitter y más trabajo.
No entiendo que introduzcan ustedes incertidumbre o introduzcan ustedes dudas a partir de informaciones falsas, sesgadas, interesadas, o en fin, no sé muy bien a qué intereses sirven ustedes. Si ustedes creen que el Grupo Popular del Senado tiene que erigirse en el cobrador del frac de las compañías aéreas sin ninguna justificación, pues en fin, no lo entiendo.
Llei Europa nega cap pagament o mediació de Begoña Gómez en el seu rescat l'any 2020 i defensa la legalitat de l'expresident. L'aerolínia ha volgut així desmentir les acusacions vetllades de l'exassessor Coldo García, qui ha suggerit en diverses entrevistes que la companyia va recórrer a la dona del president espanyol per assegurar-se el rescat per la suspensió dels vols durant la pandèmia.
En el pitjor moment de la pandèmia, el 2020, el trànsit aeri va quedar paralitzat i per evitar fer fallida va demanar la concessió d'un préstec a la SEPI a càrrec de fons de suport a la solvència d'empreses estratègiques. Un préstec cap pogut tornar a banda del previst. En aquesta operació, segons assegura avui l'aerolínia, no va intermediar ni participar de cap manera Begoña Gómez, tot i que ara ho deixa caure Coldo García, empresonat pel presumpte cobrament de comissions il·legals durant la seva etapa com a assessor del govern estatal socialista. Air Europa manté que la tramitació de la subvenció es va fer d'acord amb la normativa, seguint els tràmits establerts i mitjançant un informe favorable dels òrgans administratius, les consultores i els advocats que varen intervenir en el procés.
I en internacional, atemptat contra el candidat presidencial del partit peruà Libertad Popular, Rafael Belaunde.
Belaunde ha estat atacat a trets avui quan es desplaçava pel sud de Lima, encara que ha resultat il·les.
I tres detinguts, entre els quals l'excap de diplomàcia i exvicepresidenta de la Comissió Europea, Federica Mogherini, per presumpte frau en el servei exterior de la Unió Europea.
S'investiguen presumptes irregularitats en una licitació per a formació de diplomàtics i s'han fet registres en el Col·legi Europeu, dirigit per Mogherini, i en el Servei Exterior de la Unió.
I el papa Lleó XIV ha reprovat la invasió dels Estats Units a Veneçuela i convida Donald Trump a cercar el diàleg.
Els Estats Units manté des de setembre un desplegament naval i aeri en aigües de la Mar del Carib, pròximes a Venezuela, amb l'argument de combatre el narcotràfic.
Tanmateix, el Pentàgon defensa que els atacs contra suposades narcollanxes veneçolanes són legals. Des dels Estats Units consideren que les persones que hi viatjaven eren terroristes, segons els equips d'intel·ligència, i que els tenien identificats. 6 minuts per arribar a les 8, obrim plana cultural. Es definia a si mateix com un home antic i un pintor modern, però Janis Kuneis fou molt més que això. El seu és un nom referencial de l'art abstracte. Va ser pioner del denominat art pobre i esdevingué un referent per als creadors del darrer mig segle. Ara la seva força arriba al Museu des Baluart amb una exposició titulada Laberint sense parets, que s'inaugura Sandra Martínez demà.
I què ens espera en aquest laberint? Restes de naufragis, veles llatines, bucs de ser, petxines i quadres. Kuneis va néixer al Pireu, va viure a Roma i la Mediterrània era el seu espai. I el viatge cultural, físic, un dels seus temes de treball i inspiració. La mà com a escenari de vida i també, malauradament, de mort en aquests darrers anys. Perquè tot el que Kuneis ens ofereix, creat anys abans d'aquest fenomen, no podem evitar que ens recordi el que cada dia explicam en els nostres informatius, la desesperació migratòria. Per a David Barro, el director del museu i comissari de l'exposició, això demostra la seva
Un artista contemporáneo precisamente lo que hace es cuestionar la realidad, hacer visibles fragmentos o momentos que de otra manera pues a lo mejor nos pasarían imperceptibles y tratar temas que realmente pues son los que importan desde un punto de vista social y desde un punto de vista histórico, ¿no? Entonces en ese sentido es una exposición totalmente viva y ahí se ve la calidad y las cualidades que tiene un artista que comienza a trabajar en los años 60 y es que su obra es radicalmente contemporánea y totalmente actual.
La seva vídua, Michelle Coudray, ha qualificat d'extraordinari el muntatge en una exposició que ha reconegut que era difícil. Ha confirmat també les paraules de Barro, destacant que Kuneis sempre havia tingut una visió dramàtica dins seu.
Janis, indeed, is an artist that has drama inside.
Laberint sense parets recull obres de col·leccions particulars, algunes fetes a Mallorca, també treballs provinents de la Bienal de Venècia, de Berlín, de la Galeria Kevering i especialment relacionada amb l'artista. S'han hagut de reforçar parets, s'ha hagut de modificar l'espai per acollir aquestes peces que el director d'Esbaluar considera una de les mostres més importants del museu dels darrers anys, amb permís això, de Joan Miroscla.
Hemos tenido la fortuna de tener dos exposiciones seguidas del calibre de Joan Miró y Janis Kuneis, artistas claves que en cualquier manual de historia del arte, en cualquier lugar del mundo, estarán y que comparten algunas afinidades selectivas y algunos artistas referenciales para ellos. Bueno, pues es un auténtico lujo que tenemos que disfrutar y por eso, bueno, pues tendremos la exposición bastante tiempo y después, además, pues se irá al Centro Gallego de Arte Contemporánea, con lo cual este año en España se podrá disfrutar de la obra de Janis Kuneis prácticamente todo el año.
L'exposició es podrà veure fins al 30 d'agost a Esbaluar, s'inaugurarà a les 7 del capvespre i una hora abans hi haurà una trobada exclusiva amb el comissari pels amics i amigues del museu.
I comença a Menorca la quarta edició del Menorca Film Market, organitzat per la Fundació Foment del Turisme de Menorca i la Balearic Islands Audiovisual Market. És un espai de trobada entre professionals del món audiovisual. Enguany s'hi presenten 14 projectes que aspiren a rodar-se a l'illa. Gemma Carrasco.
El Menorca Film Market es converteix cada any en un punt de trobada dels professionals del sector audiovisual. És un espai on donar a conèixer projectes que es volen rodar parcialment o completament a l'illa. Aquesta quarta edició se'n presenten 14, entre ells Juroi o Pecats. Sentim els seus respectius productors Marta Alonso i Kiko Domínguez i també el director del Balearic Island Audiovisual Market, Andreu Fullana.
Una de les formes per captar coproduccions fora d'aquí és involucrar a les comunitats autònomes que participen en la coproducció en el disseny del producte. Pecats, una sèrie de 7 capítols sobre els pecats capitals.
La cova d'en Xoroi és una llegenda menorquina. Quin millor lloc per presentar i per fer un pitch que a Menorca sobre aquest projecte i perquè creiem que és important també tenir el suport local.
És molt interessant poder-les primer presentar i després habilitar espais perquè
se pugui reunir amb gent que estigui interessada o no en el projecte.
En aquest context no ha passat desapercebut l'anunci de l'Associació Menorca Illa Audiovisual que organitzarà un nou festival de cinema si els nombres surten aquesta primavera. Sentim Rosa Preto, la presidenta de l'associació.
Seria ideal poder fer aquest festival, que es dirà Projecte Menorca, amb tot una plataforma com és el Film Market i jornades professionals amb convidats d'arreu del món.
Una cita que ha reunit més de 80 persones entre productores, distribuïdores i televisions que cerca continuar promocionant Menorca com un gran plató de rodatge per a curts i llargs metratges.
Així arribarem a les 8, moment de passar el relleu als companys del programa Xiu Xiu. Seguiu aquí al canal Ràdio 2, Esports 3 en joc. L'informatiu vespre torna demà a partir de les 7.